Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 30 minuts, vet aquí un mecànic que estaria disposat a passar-se 4 dies sense dormir per mort del Dakar també. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia i bon any.
I bon any també. T'agradaria això del Dakar, eh?
Bueno, de fet, està apuntat a l'agenda, no... No posa l'any, però està...
Però està apuntat
està
a l'agenda.
Està apuntat a l'agenda.
La feina que deuen tenir uns mecànics allà, perquè això sí que deu ser una pressió d'aquestes de dir...
Bueno, és feina... Bueno, de fet, tots els que estan allà crec que els hi agrada, no hi ha cap obligat.
Ah, no, això per descomptat, ha d'agradar per força.
Després, les condicions que treballen, sí, són condicions de... sí, tirat a terra i tal, però hem de pensar que un vehicle d'aquests no s'assembla en res a un vehicle de sèrie que està circulant per carretera. O sigui, si de fet un pilot i un copilot estan capacitats per canviar un embrague enmig del desert, o sigui, seria inviable. Tu agafes el cotxe més senzill del món i al carrer no el canvies un embrague.
És
una altra història. O sigui, sí que quan acaba l'etapa revisen el cotxe de dalt a baix, la moto de dalt a baix, però l'altre dia llegia, o sigui, bueno, de Carles estic seguint, sobretot em llegeixo més i miro més, no quan surten els cotxes corrents i tal, perquè bueno, sí que t'agradaria conduir, però conduiries un dia o dos dies. Però m'agrada més la part tècnica. O sigui, l'altre dia parlaven que quan arribaven les KTM hi havia dos tècnics de motor, dos tècnics de canvi, un de xassis, un de suspensions i un d'electrònica. Bueno, vale. Si no arriba...
Això és què? Dos tallers d'en Paco.
Clar, és que estem parlant, si aquest home amb aquesta moto, amb aquesta assistència i amb el que porta darrere no arriba...
Esclar, ha de passar una cosa molt grossa.
El pobre home que anava amb la Voltaco aquella, que va fer 4 etapes, aquest és el guanyador.
Està clar que sí.
Perquè moralment...
Hi ha una qüestió que potser més d'un ens preguntem des de casa, si, i en això suposo que les marques en són molt conscients, la marca que guanya una prova de resistència, sigui el Dakar, sigui un rally, sigui... fins a quin punt el que està a casa mirant la televisió pot dir, home, doncs coi, quina marca més fiable, no sé què, etc.
Home, de fet, per què penses que Volkswagen ha apostat tant pel Dakar? Per vendre el Touareg. O sigui,
perquè hi ha una relació causa-efecte, és a dir, qui guanya és veritablement una prova de fiabilitat del vehicle, és això, o si hem de pensar, com ens deies tu, que van carregats de mecànics d'aquesta manera, doncs bé, qualsevol cotxe arribaria o no.
Bueno, o sigui, si et fixes, les marques, tant a la Fórmula 1 com a les motos, o sigui, has de guanyar. O sigui, pensa que el que guanya un campionat del món, l'any següent les vendes les té assegurades. O sigui, la gent compra per... O sigui, qui va a comprar una cosa... No sé, és parlant del futbol. Tothom és del Barça ara. Per què? Perquè és el que guanya. O sigui, a part de que estem aquí... Però és que la gent sempre és de l'equip que guanya.
En el cas de la Fórmula 1, diguem-ne, és més difícil perquè ja és una prova molt específica, amb uns cotxes
no,
molt determinats.
No, Fórmula 1 però, clar,
però amb una prova de resistència, en què, diguem-ne, hi ha marques més comunes, clar, un Ferrari no s'ho comprarà tothom el primer.
Sí, però què penses, que no els hi ha fet mal a Ferrari no haver guanyat el campionat del món de Fórmula 1? Sí que el que volia en Ferrari se'l comprarà igualment. Però,
jo em refereixo, però en el cas de proves de rally que hi ha marques, diguem-ne, més comunes, que hi ha Citroën, que hi ha Volkswagen, que hi ha d'això, la marca veritablement
d'acord. De fet, el Mundial de Rallys, ara que estan les dues marques, aquestes Ford i Citroën, i les altres han anat abandonant, per què? Perquè estava col·laps, o sigui...
D'acord, perquè havien monopolitzat les primeres posicions.
I per què he d'anar jo a gastar diners... Si després el que vendrà serà Ford o serà Citroën.
D'acord, però en canvi, si li preguntem a un mecànic, escolta'm, em compro un Ford, em compro un Citroën perquè guanyen el d'allò, segur que és més fiable que d'altres, el mecànic dirà, totes són més o menys igual de fiables?
La meva contesta sempre és la mateixa, compra el cotxe que t'agradi. Perquè si has de comprar el més fiable i no t'agrada...
Tampoc et servirà per gran cosa.
Has de buscar... Sempre ho he dit, has de comprar el que t'agradi i on t'arribis. O sigui, on t'arribi la butxaca. A partir d'aquí, Bueno, si vols buscar algú més fiable, sí que pots buscar. Sempre hi ha algú més fiable, ja, sempre hi ha algú, però el millor, el que per mi és fiable i jo t'aconsellaria, tu no t'agrada. Ja. O sigui, s'ha d'anar a buscar...
Més o menys un equilibri aquí. Dins un catàleg d'averies que ens proposen en Paco, li hem dit, mira, ens agradaria aquestes, que ell defineix com averies màgiques, averies que no tenen explicació lògica, per tant, les màquines de diagnosi que funcionen deduint lògicament les averies no les poden detectar. I suposo que això és un trencaclosques com una casa pel mecànic i pel client que no acaba d'entendre com la tècnica i el segle XXI no és possible saber exactament les raons d'una avaria en un cotxe. No? I això pot passar.
Està passant.
Està passant.
Està passant, existeix i cada vegada existirà més. Per què? Pues, perquè funciona tot informàticament i la informàtica és lògica pura. O sigui, són uns codis binaris d'uns i zeros i allà entra una informació, es processa i surt una altra. Però clar, hi ha situacions a les quals aquell ordinador o aquella màquina de diagnosis, aquella centraleta del vehicle, quan van programar no van preveure aquella situació. No sé, per dir alguna cosa. O sigui, un cotxe, quan preparen un vehicle abans de sortir a la producció, doncs aquell cotxe s'ha de provar, per dir alguna cosa, a 50 sota 0 i a 50 o 60 graus de temperatura. Des d'aquí, cada 50,1, 50,2, 50,3, 50, fins a arribar al 60, al 59,9 positiu.
Sí, sí, sí.
Tot això són situacions reals de circulació.
Que se simulen abans que un cotxe arribi.
Ha d'estar simulat, a part de simulat, ha d'estar programat, o sigui, informàticament està introduït. Llavors, aquí, imagina't, no surt el nom, bueno, és igual, imagina't la quantitat de variables que surten, perquè si només amb temperatura, parlarem en quatre
punts
bàsics.
Sí, en quatre punts bàsics.
Per entendre's, el més important dins d'un vehicle de cara al funcionament és la temperatura, la quantitat d'aire que entra dins del vehicle, en el qual ens influirà la temperatura, perquè depèn de la temperatura tindrem més oxigen o menys oxigen, després la quantitat de benzina que entra dins del vehicle, o sigui, amb aquestes tres variants hem d'aconseguir cada moment de circulació que tingui el cotxe...
El rendiment millor.
I menys consum. Fins ara, amb el carburador, era gas a fondo i canyo libre. O sigui, allà entra la benzina, clar, per darrere, què sortia? Barbaritat. Posaves l'analitzador de gasos i pots trobar-te en cotxes dels anys 60 que et surti per darrere un tant percent de CO d'un 8%. Si tu intentes baixar el vehicle del 8%, el cotxe no funciona.
D'acord.
Vale.
I amb un 8% no podria sortir a la carretera, suposo. O bé, podria sortir, sí, però un 8% és un disbarat, no?
Això amb la normativa a la mà, un vehicle actual tindria prohibit. Pensa que els valors que es permeten de CO actualment és 0,03, 0,02. O sigui... Imagina't la diferència que hi ha. Si estem parlant de 40 anys, 40-50 anys, la diferència que tenim de...
O sigui, perquè tothom ens entengui, els cotxes surten de fàbrica programats per donar el millor rendiment,
millor rendiment, menor consum,
i menor consum a partir de tot un seguit de circumstàncies que han estat simulades i que han estat prèviament programades.
I tot això va dir...
En això que en diuen què? La centraleta que en dieu vosaltres, no?
La centraleta que al principi podia ser una centraleta com l'ordinador que tens tu.
Però és una cosa grossa i ara és res.
Ara és com un mòbil.
D'acord.
Ara és com un mòbil. Tot això està allà dintre. Què passa?
Tots els cotxes porten centraleta,
tots,
Paco? Tots, eh?
Tots. Poden portar des d'un mínim de 4-5 fins a 30-40 i 50.
D'acord. És a dir, des de l'utilitari més petit fins al cotxe de més alta gamma, tots els cotxes ara porten centraleta.
Tots porten centraleta.
D'acord. I aquesta centraleta, per tant, gestiona tots els elements, diguem-ne, bàsics de l'automòbil perquè respongui sempre el millor possible en qualsevol circumstància.
Tot, des de portar un sensor de pes al seient.
D'acord, és a dir, es poden programar 50.000 variables de 50.000 elements del cotxe.
Tot, o sigui, tot el que envolta el vehicle va controlat per una centraleta.
D'acord.
O sigui, fins ara les parts de carrosseria, no, però ja comencen a haver parts de carrosseria que van controlades informàticament.
D'acord.
Doncs, per, per evitar impactes, evitar ajudes a la conducció. O sigui...
Per aclarir-ho també, doncs, quan us arriba un vehicle amb una determinada circumstància al taller, en la majoria de casos, aquella màquina que acosteu al vehicle i que endolleu al vehicle treu dades d'aquesta centraleta.
Sempre.
Sempre.
La primera toma de contacte és la que fas amb el client. Però el client intenta adreçar-te una mica en el camí o donar-te una mica d'idea del que ell ha notat. Llavors, la primera cosa que fem nosaltres, suposo que tots els companys professionals faran el mateix, és...
Que és una imatge que hem vist tots, tots els tallers, no?
Has de connectar la màquina. O sigui, si tens una, tens una, i si tens més infraestructura i tens cinc, en el cas nostre tenim cinc, connectes una, imprimeixes un informe,
sí,
connectes l'altre i en dos, tres informes doncs fas més o menys, vas descartant, sí, perquè és que a vegades hi ha...
D'acord, perquè aquesta màquina què us diu, Paco?
Bueno, la màquina d'entrada la pots...
I si ho diu tot o no ho diu tot? O diu...
Ho diu tot i no diu res. O sigui, les màquines són tontes. Igual que l'ordinador del cotxe és tonto, que fa el que li han programat...
Les màquines també les programeu per determinades feines?
No, també ho programa el fabricant de màquines.
Entesos.
I també aquí hi ha molta política pel mig, perquè hi ha patents de marquista que, per exemple, nosaltres som Servei Oficial Bosch, ¿vale? És la xarxa de tallers de la rama d'electrònica, això, puntera a Europa. Llavors, Bosch és fabricant de components, fabricant de centraletes, el 90% de centraletes i el 90% de cotxes porten Bosch. Llavors, moltes vegades ens trobem que ve un vehicle alemany, 100% Bosch,
sí,
entres amb la màquina, que és Bosch, que vindria a ser com una tele plana.
Perquè aquesta màquina té programats prèviament referències de models en el qual hi hagi components de la marca, per tant, centraletes de la marca. D'acord, sí, arriba un cotxe...
I tu connectes i dius, vale, aquest cotxe és un cotxe alemany, estem parlant de Bosch, la mare, alemany...
Doncs aquí sortirà...
Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, qui sigui... I resulta que la màquina no et deixa entrar. Connexió no permitida, error, consulta fabricante. Truques al servei tècnic de Bosch. Mira, que estic connectat amb tal vehicle tal i no em permet. Sí, perquè és que per patents de fabricant, fins que no passin dos anys o passi un any, no es permet la connexió, perquè com Bosch ha fabricat...
Però per una certa exclusivitat...
Tu fabriques, tu ets Bosch, fabriques, sí, i jo sóc la
el
marca.
Taller, sí, sí.
La marca
de cotxes.
Jo et compro el que fabriques, però també et compro els drets perquè tu no puguis subministrar la informació als tallers independents.
A tallers que no siguin concessions oficials de la marca, d'acord.
Llavors, igual trobes una altra màquina de diagnosi, que aquesta màquina de diagnosi ha vingut de Corea, els coreans són més llestos, han agafat X cotxe, l'han desmuntat de dalt a baix, han agafat la centraleta, l'han posat en el seu escàner, no sap Déu on l'han posat, o bé tenen
un
enginyer
mètodes...
que l'han fitxat d'una altra banda, com està passant ara a Renault, està passant l'espionatge de... Doncs, li han comprat la seva informació, ell l'ha tret i te la deixa anar amb un CD, la penja a internet o...
Bàsicament, ens imaginem que jo sóc aquest client del cotxe que la màquina no identifica o no permet que es connecti. Es pot arreglar un cotxe sense necessitat de que passi per la màquina aquesta, per dir-ho així?
No, perquè canviaries el 100% de peces del vehicle i continuaria la llum encesa. Perquè el millor del problema no ve d'un component que estigui malament. Pot vindre d'una interferència. Pensa que avui en dia tothom porta mòbil.
Però és a dir, jo puc anar al taller i dir, escolta'm, encara que la màquina no t'ho vegi, és una cosa molt simple, m'ho pots fer i veritablement que això no pugui fer-se amb una certa garantia si no passa per aquesta diagnosi.
Si estem parlant de l'avaria màgica...
D'aquesta que no es troba... No,
perquè si l'ordinador del vehicle que està preparat per parlar, o sigui, l'ordinador del vehicle dona la informació que prèviament els enginyers li han dit que té permís per donar, perquè hi ha informació que te la guarda. O sigui, pensa que el que és la centraleta vindria a ser la caixa negra d'un avió. O sigui, en cas d'un accident, si es vol estudiar la caixa, amb els vehicles actuals...
Es mira la centraleta.
Clar, saps la velocitat que anava, la desaceleració que ha tingut, Per la centraleta d'ABS. A l'angle de gir del volant, saben si...
És a dir, ho pot saber tot.
Es pot saber tot.
Que vulgui... Estem parlant, suposo, però, Paco, d'un cas especial, perquè la majoria de cotxes poden
tots.
Contractar... No, no, dic, la majoria de cotxes es poden connectar a la màquina els identifica...
Sí, no, si de poder-se és tots, però...
És a dir, pot haver casos d'aquests, però en la majoria de casos, diguem-ne, que la màquina identifica el cotxe i aleshores us dona, què? Un informe sobre...
Et dona un informe, o sigui, tu li pots demanar un informe i si d'entrada
la
màquina...
Si és aquesta veritat, dir, escolta'm, aquest cotxe, no ho sé, es para quan poso tercera, o se'm para un cop acaba
d'arreglar, o té no sé què. Et dona, per exemple, et fa un barrido de les centraletes i les detecta totes. Si té 5, et detecta 5. Si té 50, et detecta 50. Uh-huh. Llavors tu tries. A veure, si se t'està queixant de que el motor escala, pues ja te'n vas a centraleta motor.
D'acord.
Si et diu que se li encén la llum d'ABS, uh-huh, o ESP o airbag, ja vas tries tu la centraleta.
D'acord.
Llavors, una vegada has triat...
El mateix, si hi ha allò, els pneumàtics, que se m'encén la llum de la pressió i no s'apaga la llum de la pressió, encara que l'infli.
Llavors te'n vas a confort o te'n
D'acord.
Vas a tren de
rodatge. Entesos.
Doncs una vegada ho has triat, tens quatre opcions. Una és lectura d'avaries, tu li dius enter i et surt un llistat de les avaries que hi ha. Cada avaria, després, pots posar-te a sobre de l'avaria, li dones a consulta i et surt una explicació de l'avaria i com has de seguir els passos que has de fer per arribar. Això amb la lectura. Després tens el borrat de les avaries, que quan són avaries intermitents, màgiques, tontes d'aquestes, el primer que fem és l'esborrem. Prèviament,
per veure si
prèviament
torna.
Les has guardat
per veure si torna a sortir.
Clar, i has de fer una altra circulació, o sigui, una prova en circulació, o quedar amb el client, doncs mira, hem fet un borrat d'avaries, utilitza-lo uns dies, si torna a repetir el símptoma, notes una altra vegada, tornarem a fer la lectura, i això podem arribar a fer entre dos i tres vegades, perquè hi ha avaries que surten a vegades no, a vegades sí, a vegades no, i aquí influeix molt, que també t'ho he posat, és avaries condicionades
a la conducció.
Normalment, el 90% de centraletes que s'estan muntant ja són centraletes autoadaptatives. O sigui, s'adapten al tipus de conducció del client.
Caram.
O sigui, dintre d'una programació,
sí,
no tindrà 50 programacions,
sí, sí, sí,
però igual hi ha... conductor agressiu, conductor normal, conductor
o sigui,
autopista,
aquell,
conductor
aquell,
ciutat...
Aquells cotxes que permeten, diguem-ne, una certa adaptació...
Sí, però sense tocar res, ell s'autoadapta. S'adapta a la teva conducció.
Caram.
Perquè com tot va controlat informàticament, per exemple, el pedal de l'accelerador és un potenciòmetre. Tu aquest potenciòmetre el pots
dones
apretar.
Més, dones menys...
Clar, tu li pots... Ell sap el temps que passa de 0 a 100... Llavors,
per tant, ell sap quina és la teva conducta habitual a l'hora d'apretar, si ets persona que apreta més, si ets persona que apreta menys, que frena més, que frena
saps
menys.
Si estàs conduint per autopista, que tu prems l'accelerador i fins d'aquí un quart d'hora no l'has tornat a aixecar, sap el temps que... Tot això està controlat. O sigui, i què passa? Que arriba un moment que tu agafes un cotxe que l'està portant un altre per autopista, l'agafes per ciutat i dius, això no va bé. Se m'està encenent la llum de no sé què, aquell cotxe, dius, s'està tornant boig. Què necessita? Necessita una adaptació a la teva conducció. Es pot fer a vegades amb màquina, fos un borrat, o li fas una adaptació, o li dius... Són coses complicades.
Sí, és que ara anava a dir, expliques això, i algú pot pensar, escolta'm, que m'està prenent el pèl, per allò de dir, veritablement, el mecànic pot dir, escolta'm, és que el cotxe encara s'ha d'adaptar a la teva manera de conduir, pot passar això? Que un digui, escolta'm, el cotxe no m'acaba d'anar bé, i que tu puguis dir, deixa que passi encara un temps més.
Sí. Tu canvies una bateria d'un vehicle? No tots, però hi ha vehicles que li canvies una bateria i s'ha esborrat el teu... O sigui, la memòria
sí,
que hi havia...
La configuració de la teva conducció.
La teva configuració s'ha esborrat i quan tu agafes aquell cotxe, tornes... Què m'has fet? No, he canviat la bateria. No, és que ara...
No va com anava.
No va com anava. I té raó.
I llavors, això pot passar, eh?
Està passant.
I què ha de passar? Un temps prudencial aleshores? Què? Tres dies? Quatre? Una setmana?
No, pot arribar a no passar mai, perquè si tu no arribes a fer la conducció... Com ho diria jo? Mira, li has de fer una adaptació a la conducció. Has de sortir a provar el vehicle, has de posar primera, pujar fins a 3 o 4.000 voltes, segona...
O sigui,
ha de reconèixer totes les situacions possibles. O sigui, és com...
Gairebé com si el tornéssim a comprar.
Sí, és com un... Està passant molt amb els aixecavidres.
Sí.
Es canvia una bateria, s'esborra la memòria, llavors no va l'aixecavidres. escolta, que no, no s'ha fet res, s'ha de memoritzar. O sigui, li has de dir a l'aixecavidres que aquí és a dalt i aquí és a baix. I una vegada el memoritzes, tot correcte. O sigui, és... Tot això, quan compres un vehicle, ningú t'ho explica. Perquè, de fet, el venedor
ni ho sap. És que, torno a repetir, sembla que parlis una mica de ciència-ficció, eh?
És que és quan va sortir la primera pel·lícula de Guerra de les Galàxies, que ningú s'ho creia, i ara veiem la primera i diem...
D'acord, o sigui, als cotxes els pot passar més o menys el que pot passar en el nostre ordinador quan sobtadament se'n va a la corrent i després torna a arrencar.
És que estem parlant d'un ordinador.
És a dir, quan se'ns creua la bateria o quan la bateria es desgasta, evidentment el cotxe es queda sense alimentació.
O espenja, quantes vegades s'ha de penjar l'ordinador? Sí, sí, sí. Internet, s'ha penjat l'internet. Sí, sí. Què has de fer? Desendollar, reiniciar...
Però és a dir, un cotxe es pot penjar també, una centraleta es pot penjar, i arran d'un canvi d'una cosa tan simple que s'ha fet tota la vida com és canviar una bateria, el cotxe pot no funcionar com funcionava. Això no vol dir que funcioni malament, sinó que no està tan a la mida com
el
està.
El que passa que no tothom...
Ho percep d'aquesta manera, clar, ja, d'acord, no entesos. No tothom diu, oi, carai, escolta, no va...
És que en aquella pujada jo... No tothom és tan ciberita, però està passant, o sigui... I clar, què passa? La formació que estem rebent en els tallers és... cada vegada és més limitat. Sí que diuen que hi ha molta formació, que està molt oberta, que tothom té accés...
Sí, però esclar, si els cotxes venen de fàbrica amb tot això, a veure, què és el maco que troba? Perquè una avaria d'aquestes màgiques o intermitents pot venir simplement d'un canvi de bateria?
Sí.
Sí.
Pot vindre també de... No sé, com et diria... Avui en dia tothom porta coses electròniques dins del vehicle.
Sí, que si GPS, que si no sé què...
Tot això emet... està emetint, emet ones, o sigui, el GPS rep la senyal,
rep un senyal perquè tu puguis veure,
mitjançant una zona,
el mòbil integrat, el mòbil igual, o el que sigui.
Llavors, tot això són interferències. Al igual que és dolent per les persones, afecta a la senyal. O sigui, hi ha vehicles que les centraletes s'han d'aïllar, s'han d'embolicar en paper de plata, amb uns aïllants, de fet tota la instal·lació va aïllada, però com tingui un punt en el qual s'ha muntat un accessori o ha tingut un cop i s'ha reparat de carrosseria i no s'ha tingut, no s'han seguit els paràmetres de reparació correctes, el cotxe pot quedar desgraciat per
perdre. Aleshores, Paco, quan a un cotxe li passa això, es porta al taller, vosaltres el fiqueu a la màquina i què? Es reprograma com ho faríem amb un ordinador?
Sí,
què s'acostuma a fer?
Però aquí ja entra aquí ja entrem amb o sigui, software. Hardware seria l'aparell, no? Software dintre. Llavors ja això és patent de fabricant. Això normalment ho tenen els concessionaris.
D'acord, només els concessionaris oficials.
Només tenen els concessionaris. Sí que hi ha petites coses de reprogramació que podem fer nosaltres. Però aquí hi ha un problema gran. Perquè tot i ser concessionari de marques, estan tenint problemes. Perquè... posaré un cas...
Perquè l'evolució, vols dir que és tan ràpida en moltes coses que no es dona l'abast a l'hora de...
És tan gran, i val tants diners poder tindre la informació que hi ha tallers de marca que no poden tindre. Perquè si no tenen un volum de cotxes, és difícil pels diners que val.
Perquè, clar, nosaltres anem fent quilòmetres amb el cotxe, aquesta centraleta que tenim en el cotxe adapta també el cotxe a l'envelliment, per dir-ho així. Sí. És a dir, aquesta centraleta fins i tot
està calculat i això
està calculada per el procés d'envelliment del cotxe, que el cotxe continuï funcionant amb aquells paràmetres que estan programats des del primer dia.
I generalment quan es canvia una centraleta, si és una centraleta que té molta pes específic dins de tot el sistema, en el moment que s'instal·la se li ha de dir tota una sèrie de coses, xassis, quilòmetres, per tornar a començar on
va morir l'altra centraleta. Perquè una centraleta val un disbarat, no?
Bueno, estem parlant de... pot arribar des de 600 cap amunt, fins 1.500, 3.000, depèn del vehicle. Depèn del vehicle, de les funcions que faci.
Ho dic perquè a vegades s'han de canviar les centraletes, com aquell que et diu, miri, canviïs l'ordinador.
Sí, s'han de canviar, i pensa que estem a Sitges. Sitges és una zona de molta humitat, la humitat no l'atura ningú, o sigui, pensa que tu pots tindre una cosa tancada i hi ha humitat.
Sí, vols dir, pots tenir el cotxe dins el pàrquing, vols dir, no...
I les centraletes, per molt les tanques que siguin, sempre, a part de, com parlàvem abans de la temperatura, també funcionen amb la pressió atmosfèrica. Depèn de la pressió atmosfèrica, varia molt la quantitat de benzina que ha d'entrar en el vehicle.
D'acord, programació que fa la centraleta de la...
Sí, sí, clar. Llavors, què passa? Per poder detectar la pressió atmosfèrica, necessita un sensor de pressió intern. I perquè aquest sensor funcioni, ha de tindre una entrada d'aire. Si té una entrada d'aire, té una entrada d'humitat. La humitat allà on entra...
D'acord. Ens queden només 5 minuts. Hi ha alguna forma relativament senzilla de saber si en algun cotxe hi ha, si conduint hi ha alguna cosa que diguis, mira, això deu ser la central... quan condueixes, hi ha alguna forma de poder intuir que en la programació del cotxe hi ha alguna cosa que no funciona o que pot haver passat alguna cosa?
Sí, normalment quan comences a sospitar la programació és quan et dona unes avaries estranyes. O sigui,
per exemple?
Tu personalment diries que és un problema d'encesa i connectes la màquina i t'està explicant... se'n va per un altre camí. Llavors agafes una altra màquina i torna a dir... Llavors,
ho dic per agafant l'exemple que ens donaves. Si ve un client i diu, escolta'm, és que no, o ralentí no m'aguanta, o això s'atura cada tant i no sé per què.
Pensa que els marquistes, quan fas les revisions... molts s'estan fent reprogramacions. El que passa és que el client no ho sap. El client no hi és allà.
Llavors, però vull dir, si són petites coses que poden intuir de dir... Pensa ha passat alguna cosa a la centraleta.
Pensa que un vehicle que surti, per exemple, surti a la venda ara, d'aquí a 2 anys, 3 anys, aquella centraleta...
Ja haurà caducat, per dir-ho així.
No. Igual aquella centraleta ha tingut 50 actualitzacions. Igual que s'ha d'actualitzar l'ordinador, que tu tens que per internet...
O sigui que
ha baixat 50 actualitzacions.
O sigui que quan anem, per dir-ho així, a que ens canviïn l'oli o facin un d'això, potser incorporen un...
El que passa que tu no ho saps, ningú t'ho diu, però al connectar la màquina et fa una actualització i et reprograma softwares i hi ha avaries que s'estan donant, per exemple, al Pirineu... I Andalusia no, perquè és que estem parlant de diferència de pressió atmosfèrica, de diferència de temperatura, de diferència d'humitat, tot això, igual quan ells van programar...
O sigui que de la mateixa manera que un pot dir, escolta'm, aquest cotxe no em va com m'anava, un dia pot treure el cotxe del taller i dir, escolta'm, va millor aquest cotxe ara. Escolta'm, però si només heu canviat l'oli, que no és d'això. Doncs resulta que un pot sortir del taller i dir, escolta'm, tinc la sensació que aquest cotxe va més bé. I pot haver estat una actualització també de la centraleta del cotxe.
Clar, i si tan senzillament com una modificació del filtre de l'aire, per exemple, un filtre d'aire que surt per circular pel centre d'Europa, no és el mateix filtre d'aire que pot circular per Andalusia o per Extremadura. No és el mateix. Llavors, què passa? Igual t'arriba una remesa de filtres d'aire que tu el mires i no veus res, perquè és un micratge. O sigui, allò és, a la vista humana és impossible. I el cotxe no va. I no va fer res.
Què pot fer un client davant d'una avaria que no hi ha manera de trobar?
Paciència i entendre's amb el mecànic. O sigui, pensa que
és l'única forma.
Pensa que si el client està desesperat, el que està dins del cotxe a tocar-lo està 10 vegades més desesperat. Perquè intentar explicar una cosa
que no
sé explicar, el millor és no mentir. És dir la veritat.
Escolta, i què passa si hi ha un moment que dius no, és que no hi ha manera? Pot passar això?
Passa. Si s'ha de reconèixer...
No hi ha manera.
No hi ha manera. I a vegades jo sempre ho comento.
I ho dic per si quan no hi ha manera, a part de poder buscar una segona opinió, arriba un moment en què la marca ha de respondre.
La marca no respon. La marca et diu que portis el cotxe al concessionari i tal, o el que sigui, que ells t'ho miraran. I si ells tenen la sort de que s'han trobat en un altre cas i van a puesto, te'l solventaran. Si no, moriràs amb el cotxe amb aquell problema. Jo tinc diversos clients que els hi ha passat i no hi ha manera. I jo he fet tot. He reprogramat centraleta, he canviat centraleta. S'ha portat...
Anava a dir, fins i tot és allò del repte professional.
S'ha portat a la marca. No amb una marca, no. Sinó dins de la mateixa marca, diferents punts. El cotxe, quan li rota... no va bé, qüestió de igual un minut, després es posa bé
i no hi ha manera.
No hi ha manera. Llavors, sí, podem canviar components.
Sí, fins que el corrent d'aquí prou, a veure què passa.
Sí, però...
Però és a dir, la marca no respon d'això. Entenc que això
No, la, la marca dirà que sí, bueno, que ho solucionarem. Portes el cotxe.
D'acord.
És la centraleta. 800 euros.
Tant. És Surs. Tant. Vinga.
Escolti, que se m'ha encès la llum una altra vegada. Bueno, doncs buscarem. No, és que ara és l'altra. I canvies totes les centraletes i la llum...
I quedem així. Són les 12. Avui ha estat el dia de la paciència. Els de DEC amb la crisi ens diuen paciència. I en Paco ens diu que les avaries màgiques que costen de trobar, paciència també i entendre's amb el mecànic. Tornarem en un mes, Paco, gràcies.
A vosaltres.
Bon any, repeteixo a tots vostès demà a les 9 i tornem. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.